Bon dia, són les 8.
Bon dia, a les portes d'un canvi de temps. Avui sol i núvols prims, dissabte baixa la temperatura amb ruixats i diumenge entra la tramuntana.
Doncs molt bon dia a tothom. És divendres, és 31 de març de l'any 2023 i comencem un nou supermatí. Després, d'aquí una estona, sabrem si aquestes pluges, aquestes gotes, suposaran molt o no. Que em sembla que ja podem fer un spoiler i precisament no acabarà gaire bé. Però bé, si més no, el que farem serà començar aquest supermatí amb diverses qüestions avui que parlarem doncs, de temes, com per exemple, quina és la previsió de l'ocupació per aquesta Setmana Santa pel que fa a l'hostaleria gironina, però també destacarem que els municipis pesquers de la Costa Brava podran accedir als 15,6 milions d'euros per ajudes per promoure l'economia blava sostenible. Però també fa una estona parlàvem d'aquesta, no, de la necessitat de pluja i també destacarem que l'Ajuntament de Palafrugell és un dels primers municipis que aprova un pla de sequera. Després també escoltarem algunes de les paraules que va dir el regidor Marqueras al ple municipal d'aquest passat dimarts. També escoltarem avui a Milton Sánchez, que en aquest cas és de l'associació Amb les teves mans i que aquest passat dimecres va començar el seu viatge fins a Ucraïna per portar espelmes i altres objectes necessaris per la situació de conflicte que hi ha en aquest país. Després escoltarem quina és la seva experiència en aquests primers dies de viatge. I també altres temes, destacarem el concert benèfic que acollirà la sala Las Vegas. I per tant, doncs, tot això i molt més serà el que tindrem en el supermatí del dia d'avui.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I també doncs, serà moment de saludar a l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Saludem en Gerard Escaig, molt bon dia.
Bon dia.
A l'Eugènia Güell, molt bon dia.
Bon dia.
La Maria Alsina, bon
Hola,
dia.
Hola, molt bon dia.
I en Sergi Villena, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I dit tot això, moment per començar el repàs de titulars. Un repàs de titulars, que el comencem doncs, en aquest matí, també en un matí en què, si ens fixem pel que fa en el temps, tenim unes temperatures que ronden entre els 10 i els 12 graus en els diversos municipis de la comarca del Baix Empordà. I dit tot això, ara sí, destaquem algunes de les notícies que us avançarem, que us parlarem en el dia d'avui, com per exemple que, com us dèiem, l'hostaleria gironina preveu una ocupació d'entre el 85 i el 90% els dies festius de la Setmana Santa, Eugènia.
La resta dels dies laborables s'esperen unes ocupacions entre el 60 i el 65%. Per zones, la Costa Brava Centre i Sud i les comarques interiors són les que registraran unes ocupacions més altes.
I els municipis pesquers de la Costa Brava podran accedir als 15,6 milions d'euros d'ajudes per promoure l'economia blava sostenible. Gerard Escaig.
El Departament d'Acció Climàtica ha seleccionat la candidatura de Cadaqués, l'Escala Llançà, el Port de la Selva, Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i l'Estartit per a constituir-se com a grup d'acció local pesquer, entitat necessària per vehicular aquestes ajudes.
I Palafrugell és un dels primers municipis que aprova un pla de sequera. Concretament és un dels primers 27 majors de 20.000 habitants que aprova un pla com d'aquest tipus. Així ho va afirmar el regidor de Medi Ambient de Palafrugell, Marqueras, al ple municipal ordinari del mes de març. El regidor va especificar que els municipis majors de 20.000 habitants n'han de tenir un. La sala Las Vegas celebra un concert benèfic per recollir fons per la lluita contra el càncer infantil. Maria Alsina.
Els diners recaptats es destinaran a l'associació Anita. Al concert d'aquest dissabte 1 d'abril de la sala Las Vegas hi participaran artistes com Potato Band, la mítica banda d'escàrregui del País Basc o predicador JJ Bolton.
I el piano serà el fil conductor dels concerts d'Aro d'enguany de Santa Cristina d'Aro.
Clara Pella, Emma Stratton o Joan Vives són alguns dels noms que formen part de la nova edició dels concerts d'Aro, un festival que enguany aposta per aquests i d'altres artistes reconeguts i de proximitat de perfils ben diversos i amb el piano com a fil conductor.
El Terracota Museu celebra aquest cap de setmana els dies europeus de l'artesania i o la ceràmica, Gerard.
L'abril arrenca amb força el Terracota Museu i és que aquest cap de setmana, dissabte 1 i diumenge 2 d'abril, hi coincideixen dos esdeveniments que cal subratllar. D'una banda, els dies europeus de l'artesania i de l'altra, les jornades o la ceràmica.
S'inaugura l'exposició Mirada Angèlica a Sant Sebastià. L'exposició de Maria Requesens obrirà la temporada cultural als espais patrimonials de la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda. La inauguració tindrà lloc demà dissabte a les 7 de la tarda a la Torre de Guaita i es podrà visitar fins al 24 de setembre. I una trentena d'establiments de Palamós participen a la 5a edició de la campanya del Vermut Maria.
Aquesta activitat, que comença dissabte 1 d'abril, es complementarà amb música en viu, que es durà a terme en diversos carrers i places del municipi, amb un total de 21 concerts programats.
I en clau esportiva, destaquem que aquest cap de setmana hi haurà diverses cites a la comarca per als amants de les curses. Parlarem del Correpoble a Palamós, també de la Bacanar Trail a Begur i de la cursa anomenada Corre per l'Autisme a Platja d'Aro, Sergi.
Exacte, i és que amb l'arribada del bon temps, el calendari esportiu comença a omplir-se de curses. Demà dissabte, a Palamós, se celebra la primera edició del Correpoble i l'endemà diumenge, a Begur, serà el torn de la segona edició de la Bacanar Trail, mentre que a Platja d'Aro, també diumenge, se celebrarà la 8a cursa Corre per l'Autisme.
I Sergi Villena, pel que fa a l'agenda dels equips de la comarca, encetem el bloc parlant de futbol. Diumenge hi haurà un duel entre dos històrics de l'Empordà al municipal de Palamós.
Sí, perquè l'equip local rebrà la visita del Figueres en un duel que simbolitza una lluita entre el Baix i l'Alt Empordà a Primera Catalana.
I el Calonge visita aquest cap de setmana la Unió Girona.
El conjunt verd i vermell afronta la segona jornada de la Lligueta de Permanència amb ganes d'obtenir el triomf, però al davant tindrà un Unió Girona que també voldrà dir-hi la seva.
I ara canviem d'esport per parlar de bàsquet, i és que el líder de la Lliga EVA arriba a la Bisbal.
El Palmer Bàsquet de Mallorca visita aquest dissabte el pavelló vell de la Bisbal d'Empordà amb la voluntat inequívoca de defensar la primera plaça.
I pel que fa als equips de Girona, en futbol, un espanyol amb urgències visita el Montalivi.
Els blanquiblaus volen redreçar la seva erràtica trajectòria, que els ha dut a ser quarts per la cua, aquest dissabte al camp del Girona.
I això és el que tindrem a Montilivi, però per altra banda tindrem un partit clau de bàsquet Girona a Múrcia.
Els gironins volen oblidar la derrota a casa davant del Baxi Manresa. I per fer-ho hauran de guanyar a la pista de l'UCAM Múrcia, que es troba classificat una posició per sobre dels de Marc Gasol.
Doncs bé, aquests seran els temes que tractarem en el supermatí d'avui. Ara que són, comencem doncs que són les 8 i 7 minuts. I ara serà moment per la previsió del temps. Albert Aparicio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La dita diu que a abril aigües mil, i esperem que així sigui perquè la situació de sequera és molt preocupant i sembla que aquest cap de setmana pot ploure. És així?
És molt necessari que plogui, tot i que l'abril començarà demà amb increment de la inestabilitat, no es preveu cap gran episodi de pluja continu que ens resolgui l'actual situació. De moment, per aquest divendres, estat del cel amb sol, estones entrenyinat o parcialment esmorteït per intervals de núvols prims i temperatura entre els 7 graus de mínima i els càlids 22 graus de màxima. Demà, canvi de mes i canvi de temps. Baixa la temperatura amb una màxima que quedarà per sota els 18 graus i la nuvolositat guanyarà protagonisme amb un cel variable. Tindrem creixement de nuvolades i pluja que pot caure ja al matí de dissabte algun primer ruixat, i entre migdia i tarda es poden produir ruixats una mica més intensos i localment acompanyats de tempesta amb moments de xàfec. Els ruixats de dissabte, però, no resolen la situació de sequera actual, perquè diumenge entra la tramuntana i ressecarà l'ambient novament, amb un vent que bufarà amb força entre moderada i forta en cops de fins a 70 km per hora.
Moltes gràcies, Albert Aparicio, per la previsió del temps, però ara és moment de destacar altres temes. I comencem destacant la pena de 4 anys i mig de presó i 13 anys d'inhabilitació per la presidenta del Parlament suspesa i presidenta de Junts, Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justícia la considera culpable dels delictes de prevaricació i falsedat documental durant la seva època al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes i ha fet pública la condemna que ha avançat al món. El mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indica inicialment que la condemna per inhabilitació era de 9 anys, la que imposa per prevaricació, però després ha rectificat i aclarit que eren 13, sumant-hi els 4 per falsedat documental. La sentència també l'obliga a pagar una multa de més de 36.000 euros. La sala ha adoptat una mesura poc habitual que preveu el Codi Penal, i és que, tot i la condemna, el mateix tribunal inclou en la sentència una proposta d'indult parcial que hauria de concedir el govern espanyol per rebaixar la pena de presó a 2 anys, de manera que no hauria d'ingressar en cap centre penitenciari. I en aquest sentit, doncs, hi ha divisió dins de la dins dels partits independentistes després d'aquesta condemna. En aquest cas, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat rellevar Borràs de la presidència del Parlament per garantir que el Parlament de Catalunya funcioni en tots els seus àmbits. I també destaquem que s'han filtrat algunes de les dades del ciberatac de l'Hospital Clínic de principis de març. Han estat els mateixos autors del ciberatac, Ransom House, els que han publicat les dades amb informació personal de pacients, com ara resultats d'anàlisis i historials clínics de treballadors, com també doncs, de treballadors com correus electrònics, també el sou, els horaris que fan i el tipus de contracte que tenen, i també informacions de col·laboradors i proveïdors. Les dades que s'han publicat a aquestes últimes hores tenen un pes d'unes 3 o 4 gigas i suposen una mil·lèsima part del que van sostreure. I el curs vinent 2023-2024 començarà el dimecres 6 de setembre i acabarà el 21 de juny per tots els cicles d'educació infantil, primària i secundària, en escoles i instituts, i també per la formació professional bàsica. A diferència de l'any passat, primària i secundària començaran el mateix dia i, en el cas de la primària, les tardes seran lectives i no de lleure. I per altra banda, destacant que més d'un miler d'investigadors i empresaris de primera línia mundial relacionats amb la intel·ligència artificial han signat una carta demanant una moratòria en aquesta tecnologia. Entre els signants de la carta, publicada fa una setmana, hi ha personatges com el propietari de Twitter, Elon Musk, el cofundador d'Apple, Steve Wozniak, l'historiador Yuval Noah Harari, o també Yoshua Ben Gil, considerat un dels pares de l'actual intel·ligència artificial. I més aviat doncs, tenen un to gairebé apocalíptic i que adverteixen que la implantació accelerada de sistemes molt potents com la intel·ligència artificial poden suposar un perill potencial gran pel que fa a la humanitat. Aquestes són algunes de les notícies que destaquem en el supermatí. 3 minuts i 9:15. I avui, doncs, en aquest espai tindrem una, més que un comentari d'opinió, tindrem un punt de vista, escoltarem quina és la visió que té Milton Sánchez, que és membre de l'associació Amb les teves mans, que fa pocs dies va començar el seu viatge per portar totes les espelmes i material per Ucraïna, i que també van aconseguir recaptar diners durant aquests últims mesos, entre ells 4.000 euros de l'Ajuntament de Palafrugell. Precisament ara escoltarem a Milton Sánchez, un dels impulsors i membres de l'associació Amb les teves mans, i que preveu arribar a Ucraïna aquest cap de setmana.
Bon dia a tothom. Doncs ja hi tornem a ser. Ja fa unes setmanes explicàvem el viatge d'anada i tornada a Gàmbia amb els projectes que allà estem realitzant. I ara, doncs, ahir vaig començar viatge direcció a Ucrània. Objectiu és Ucrània, portar material que s'ha aconseguit amb molt d'esforç i amb un gran, gran treball aquí al Baix Empordà, a l'Alt Empordà, material que anirà cap a diferents hospitals de campanya, material que anirà a uns orfenats que estan en un estat precari, necessiten de tot, cada vegada hi ha, per desgràcia, molts i molts més nens que han perdut la família. I també aniran doncs, alguna família en concret que estan en unes situacions d'altíssima vulnerabilitat. En aquests moments, ja us dic, l'objectiu és arribar a Cracòvia, allà descarregarem material i el més bo és que vindran el dia 1, vindran mestres de la Badruna a certificar, que això és molt important, certificar que allò que es recull realment arriba a destí. Això és molt important. Per nosaltres com a associació és una de les coses que és una, diguem, és una mania, no? Tenim clar que volem que la gent ens controli, ens fiscalitzi i vegin que allò que donen realment serveix per allò que es demana. estem farts de veure, bueno, les notícies ho veiem, no? Coses que ens fan emprenyar molt a molta gent. I nosaltres, doncs, per nosaltres és prioritari. Per nosaltres és prioritari que la gent que dona sàpiga que realment les coses s'arriben a l'estiu. Hem de donar gràcies aquest cop, important, molt important, a l'Ajuntament de Palafrugell. Ha fet, ha vist el projecte Emergència en Ucrània i l'han fet molt ràpidament i s'han volcat. I, bueno, aquests viatges no són gratuïts, aquests viatges necessiten benzina. I si no hi ha benzina no s'arriba. Doncs l'Ajuntament de Palafrugell, igual que altres, han posat benzina a aquest projecte i que possiblement donarà per 3 viatges a Ucraïna a portar material. Ara fem el primer, si tot va bé farem un segon que no estava previst el mes de maig i després hi haurà un tercer el mes de juliol, al qual jo m'hi passaré gairebé tot el mes de juliol entrant i sortint de Cracòvia per anar a portar material a Ucraïna. Perquè aquest és un altre dels problemes que hi ha ara, que el transport, des que ha començat la guerra, entre Polònia i Ucraïna, s'ha multiplicat per 5. El que abans valia 1.000, ara val 5.000. Per la qual cosa hem ofert la nostra forneta i la meva feina durant tot el mes de juliol i ara tota la Setmana Santa. I bé, dissabte a la nit, diumenge al matinada arriben els mestres de la Padrona. Diumenge farem entrega el dilluns de tot aquest material als diferents magatzems que hi ha aquí que recullen material, que gairebé s'han especialitzat. Magatzems són els que hi ha, doncs, alimentació infantil, que hi ha material sanitari, que hi ha material per gent gran. Doncs tot això anirà distribuït. Els professors de la Badruna tornaran cap a casa. I jo dimarts, dimecres, començo ruta cap a Ucraïna. Aquest cop entrem fins al fons, entrem fins a Kharkiv, perquè hi ha un orfenat, els orfenats que nosaltres estem ajudant, que no tenen abastiment de menjar, no tenen abastiment de res, no tenen llum, no tenen espelmes. Sí, el projecte aquest de les espelmes, doncs, bàsicament era per això, per portar espelmes, per donar llum als nens d'Ucraïna. Doncs aquells nens de Kharkiv en aquests moments no tenen llum. No tenen llum, no tenen menjar, no tenen gairebé de res. I és per això que nosaltres farem l'esforç de baixar fins allà baix i portar aquest material. Bueno, doncs ja us aniré explicant tot el procés dia a dia, com l'hem fet i què n'hem fet. Una abraçada a tots, totes, i estem en contacte. Adéu.
I comencem el repàs de les notícies en el supermatí, com sempre, des de Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital i també en emissió per Ràdio Bisbal. Comencem destacant que l'hostaleria gironina preveu una ocupació d'entre el 85 i el 90% els dies festius de Setmana Santa. La resta dels dies laborables s'esperen unes ocupacions d'entre el 60 i el 65%. Per zones, la Costa Brava Centre i Sud i les comarques interiors són les que registraran unes ocupacions més altes. Eugènia Güell.
El perfil de turista majoritari serà el client nacional de la província de Barcelona, de mitjana edat i familiar. No obstant, en els establiments hotelers dels municipis de les zones del litoral gironí que participen al torneig tindran allotjats esportistes i les seves famílies. D'altra banda, els establiments de restauració de les comarques gironines preveuen ocupar entre un 60 i un 65% de les seves places durant els dies feiners i a partir del divendres 7 la plena ocupació, sobretot als migdies. Les xifres de la previsió d'ocupació respecte al 2022 són aproximadament entre un 2,5 i un 5% més altes, tenint en compte que durant la Setmana Santa de l'any passat encara hi havia restriccions d'aforament i la majoria dels mercats emissors no s'havien recuperat a causa de la pandèmia. No obstant, si la Setmana Santa d'enguany es compara amb la del 2019, més o menys es troba percentatges similars d'ocupació, unes dades que auguren una recuperació del sector turístic gironí.
El Departament d'Acció Climàtica ha seleccionat la candidatura de Cadaqués, l'Escala, Llançà, el Port de la Selva, Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i l'Estartit per a constituir-se com a grup d'acció local pesquer, GALP. Això ens ho explica en Gerard Descaig.
Això els permetrà optar els 15,6 milions d'euros dels ajuts europeus destinats a promoure l'economia blava sostenible a Catalunya, el doble del pressupost actual. L'objectiu d'aquest increment és poder implementar els projectes proposats pels territoris pesquers a la totalitat del litoral pesquer català, per a la qual cosa s'ha reservat el 21% del Fons Europeu Marítim de la Pesca i Agricultura a aquesta línia d'ajuts.
Aquest és el segon cop que els municipis de la Costa Brava presenten una candidatura i el Departament d'Acció Climàtica el selecciona per a constituir-se com a grup d'acció local pesquer.
Es tracta d'un pas imprescindible per poder optar a aquestes ajudes. Els grups d'acció local són entitats sorgides per dissenyar i desenvolupar en el territori de baix a dalt estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix. De fet, el territori abarca una superfície de 254 km quadrats i les comarques del Baix i l'Empordà, que integren el GALP, tenen una densitat de 136 habitants per quilòmetre quadrat.
Palafrugell és un dels primers 27 municipis majors de 20.000 habitants que aprova un pla de sequera. Així ho va afirmar el regidor de Medi Ambient de Palafrugell, Marqueres, en el ple municipal ordinari del mes de març. El regidor va especificar que els municipis majors de 20.000 habitants n'han de tenir un. Marqueres afegeix que s'han tingut en compte els suggeriments de l'Agència Catalana de l'Aigua que s'aniran incorporant a les modificacions del pla.
I celebrar que hem fet la feina, que hem fet els deures i que tenim el pla de sequera en aprovació definitiva. Després d'haver fet unes modificacions en la composició del comitè executiu de seguiment de a suggerència també del senyor Fernández i van fer aquestes modificacions i d'haver recollit els suggeriments que ens va fer l'ACA, que no els hem incorporat en el redactat final, però sí que els tindrem en compte aquests suggeriments per tenir-los en properes modificacions d'aquest document que es puguin donar.
El pla de sequera va aprovar-se per unanimitat. La Sala Las Vegas celebra un concert benèfic per recollir fons per la lluita contra el càncer infantil. Els diners recaptats es destinaran a l'associació Anita. Al concert d'aquest 1 d'abril de la Sala Las Vegas hi participaran artistes com Potato i Ben, la mítica banda d'esca Enrique del País Basc o Predicator JJ Bolton Maria.
Un dels grups destacats de la nit és Predicator JJ Bolton, on el cantant Josep Coll de Sant Feliu de Guíxols celebra 30 anys de carrera musical. El sentiment solidari d'aquest grup ja fa anys que s'ha consolidat, però el propietari de la Sala Las Vegas, Marc Recolón, celebra que hagin decidit acabar aquesta gira solidària com a taloners de Potato Band amb l'associació Anita a la Sala Las Vegas de Sant Feliu.
Doncs em va proposar de fer el final de gira a Las Vegas i per nosaltres, vamos, va ser un luxe que pensessin en nosaltres i que escollissin una data tan significativa com aquesta, com és un final de gira, doncs per acabar el projecte i presentar-lo no solament en un espai que aquest any fa compleix anys i estem de celebració, sinó que també és la sala doncs, del seu poble.
A part d'aquest artista, durant la nit també es podrà gaudir de la música ska i reggae del grup basc Potato Band, alguns membres del grup Discípulos de Otilia i per acabar la nit actuarà DJ Burinot.
Josep Coll, membre de Predicator JJ Bolton, és un dels impulsors d'aquesta gira benèfica.
Doncs sí, tot va començar mitjan 2019, quan Josep Coll es va submergir en una de les aventures més importants de la seva vida, fer més de 30.000 quilòmetres de carretera en un viatge que el va portar de Sant Feliu de Guíxols fins a Nova Zelanda, batent el rècord de distància terrestre en moto sense assistència ni escales. Una aventura que va iniciar en homenatge a la seva mare, que havia mort per culpa del càncer, amb qui es va retrobar espiritualment durant la ruta. El viatge que va portar el català a creuar la freda Sibèria i el desert de Gobi de Mongòlia abans d'arribar a Nova Zelanda li va servir també per compondre l'últim disc que ha publicat amb el nom Ruta al Paraíso i que presenta la sala a Las Vegas. Els beneficis de les entrades aniran destinats a l'associació Anita, que promou la lluita contra el càncer infantil. La presidenta de l'associació Anita, Carolina Amado, explica que l'associació va néixer l'any 2014 amb la voluntat de finançar projectes relacionats amb el càncer infantil.
Tenemos un programa de musicoterapia que llevamos financiando desde el 2021 en el Hospital San Juan de Déu, y ahora mismo hay un concierto que es el último concierto de la gira benéfica que han organizado el predicador JJ Bolton junto con Potato para recaudar fondos para este programa.
Les entrades ja estan disponibles a la pàgina web de la Sala Las Vegas i tenen un preu de 12 euros. Tot i això, els que el dia 1 d'abril encara estiguin interessats a comprar la seva entrada ho poden fer a taquilla pel preu de 15 euros.
El piano serà el fil conductor dels concerts d'Aro d'enguany a Santa Cristina d'Aro. Clara Peia, que és la que estem escoltant, juntament també amb Emma Stratton o Joan Vives, són alguns dels noms que formen part de la nova edició dels concerts d'Aro, un festival que enguany aposta per aquests i d'altres artistes reconeguts i de proximitat, de perfils ben diversos i amb el piano com a fil conductor. Maria Alzina.
La varietat d'estils i la paritat són alguns dels aspectes vertebradors de la programació d'enguany. El cicle arrenca el diumenge 14 de maig a les 12 del migdia a l'Espai Ridaura, amb l'actuació de Los Fumeros, el projecte de Lucía i Horacio Fumero, dos músics units per un mateix cognom que ja són història viva del jazz a casa nostra. Aquest primer concert de presentació dels concerts d'Aro serà totalment gratuït per les persones assistents i es farà en format permut. El primer cap de setmana de juliol es podrà gaudir de la conferència del músic Joan Vives, un convidat recurrent dins el Festival de Concerts d'Aro. La conferència, a falta de concretar data i hora, tindrà lloc a l'Espai Ridaura i serà totalment gratuïta per les persones assistents. El següent concert de la programació ens porta un artista de renom, Clara Peia, que presentarà el seu projecte de piano, solo i electrònic a l'Espai Ridaura el divendres 28 de juliol a les 9 del vespre, a un preu popular de 15 euros l'entrada. Una setmana després, el dissabte 5 d'agost, arribarà una de les cites més esperades de l'estiu al municipi. Al concert retrobem la sarsuela a càrrec de Refetó Teatre i l'Aula Lírica. Es durà a terme a l'Espai Ridaura a les 9 del vespre i l'entrada tindrà un cost de 15 euros. Tant l'alcaldessa del municipi, Lourdes Fuentes, com la periodista i gestora cultural, Ruth Martínez, han destacat la importància d'aquest concert.
Sí, jo crec que és una cosa molt important, perquè si mireu al voltant dels pobles del voltant, això no es fa. És un festival, o sigui, un concert només que el van portar des de Santa Cristina, i per això nosaltres sempre hem apostat de seguir-lo per això, perquè és important i hi ha molta gent que li agrada i és un referent.
Però la programació no s'acaba aquí.
Doncs no, el cicle de concerts es reprendrà el divendres 11 d'agost a les 9 del vespre. En aquest cas, a l'església de Santa Cristina d'Aro, un dels escenaris més emblemàtics de concerts d'Aro, amb l'actuació de la pianista Emma Stratton, l'intèrpret jove d'un gran talent nascuda a Pals. Es podrà gaudir de la seva música a un preu únic de 10 euros l'entrada. La setmana següent, l'església de Santa Cristina d'Aro acollirà un segon concert, el del pianista Albert Guinovart i la flautista Elisabet Frank, duet que actuarà divendres 18 d'agost a les 9 del vespre, presentant el seu disc Frank Plays Frank, editat per Sony Classical. L'entrada del concert tindrà un cost de 15 euros. Arribats a finals d'agost, divendres 25 a les 9 del vespre, es recuperarà l'Espai Ridaura com a seu del concert de la Sant Andreu Dixie Jazz Band, sota la batuta del director Joan Chamorro. Es tracta de la secció més jove i més Dixie de la Sant Andreu Jazz Band, adaptada en petit format i en repertori festiu i ballable, basat en temes de Dixieland i de l'època del swing, sense deixar el rigor interpretatiu i les improvisacions a les que ens tenen acostumats. El cost de l'entrada serà de 15 euros. Finalment, per culminar el cicle de concerts d'Aro 2023, a inicis de setembre, es rebrà l'actuació del guanyador del Premi Tenor Vinyes, el baix Gerard Ferreres, que està demostrant en els darrers anys una gran consolidació de la seva tècnica vocal. A falta de concretar la data exacta, actuarà a l'església de Santa Cristina d'Aro a les 9 del vespre i el preu de l'entrada serà de 10 euros. En aquesta quinzena edició, la programació dels concerts d'Aro s'ha creat tenint en compte un fil temàtic o conductor que ajudi a la ciutadania a aproximar-se als concerts del cicle. En aquest cas, ha estat un fil instrumental, el piano. La majoria dels concerts integren aquest instrument i evidencien que continua oferint una diversitat enorme de prestacions tant a nivell estilístic com a nivell musical, actuant com a instrument solista o acompanyant i sempre amb un rol destacat.
L'abril arrenca amb força el Terracota Museu, i és que aquest cap de setmana hi coincideixen dos esdeveniments que cal subratllar, Gerard.
D'una banda, els Dies Europeus de l'Artesania, una iniciativa que busca promoure i difondre tota la riquesa dels oficis artesans i els seus valors, com ara la creativitat, la tradició i la innovació. I enguany també hi haurà les Jornades o la Ceràmica, promogudes per l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica. i organitzades per les mateixes ciutats que en formen part, com la Bisbal d'Empordà. Amb motiu dels dos esdeveniments, el Terracota Museu oferirà un cap de setmana de portes obertes, així que a partir de demà es podrà visitar gratuïtament l'exposició permanent del museu per tal de descobrir el patrimoni ceràmic de la ciutat, la seva història i la importància.
L'exposició Mirada Angelita de Maria Requesens obrirà la temporada cultural als espais patrimonials de la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda. La inauguració serà demà a les 7 de la tarda. Requesens va exposar per primer cop l'any 1989 a la ciutat de Terrassa i també ho ha fet en sales i galeries de Girona, Banyoles o Sant Feliu de Guíxols, entre altres. En aquesta ocasió es mostraran més de 30 olis, diversos objectes de taller i un documental curt de Pau Requesens. L'exposició es podrà veure fins al 24 de setembre i es faran visites guiades el 17 de juny a 6:15 de la tarda i també a l'agost i al setembre. Cada any s'exposen obres d'artistes empordanesos al recinte de la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda. Una trentena d'establiments de Palamós participen a la 5a edició de la campanya del vermut. Aquesta activitat, que comença demà dissabte, es complementarà amb música en viu que es durà a terme en diversos carrers i places del municipi amb un total de 21 concerts programats, Maria.
L'objectiu d'aquesta proposta és potenciar l'activitat turística que té Palamós. Un total de 27 tavernes, bars i restaurants de Palamós oferiran a preus populars un tast de vermut acompanyat amb una tapa. La proposta vol incentivar la passejada i el gaudi del carrer amb la realització també de petits concerts de música en viu. Aquesta programació s'iniciarà el proper diumenge 2 d'abril amb doble concert, un al Passeig del Mar amb l'actuació de la formació Lindy Hop amb Luis Rodríguez i l'altre es durà a terme a la plaça Morada amb Mambo Combo. Aquesta darrera formació tornarà a actuar dins la programació de concerts de la campanya del vermut el dissabte 6 de maig també a la plaça Morada. El diumenge 9 d'abril serà el torn de la cantant Agnès Algaró que actuarà al carrer de la Roda. Els espectacles musicals seguiran el 15 d'abril amb el grup Demon Sweet Band que oferiran el seu concert a la plaça Morada. Aquesta formació tornarà a actuar dins la programació de concerts de la campanya del vermut els dies 22 d'abril, el 7 de maig, el 13 de maig, el 14 de maig, el 21 i el 28 de maig. El 16 d'abril el protagonisme musical serà pel grup La Troupe Duet que actuarà a la zona de la Planassa i pels PUC que ho faran a la plaça Morada. El dia 22 d'abril la programació d'oferta musical comptarà amb la participació de la formació Tona Antoni Molina que oferiran el seu repertori a la plaça Morada. Les actuacions del mes d'abril es tancaran el dia 30 al carrer de les Notaries amb la participació dels Namia Trio i els Buena Onda a la Planassa. El mes de maig seguirà la programació de concerts i el dia 7 es comptarà amb l'actuació de Queco Domènech i Miquel Abràs, que oferiran la seva música a la plaça dels Arbres. El 13 de maig serà el torn de José Trujillo programat el seu concert al Passeig del Mar. El 20 i el 27 de maig la protagonista musical serà Sabrina Banfi amb actuacions a la plaça Morada i el 21 de maig els Big Black Rhino a la plaça Catalunya.
Doncs bé, d'aquesta manera hem arribat a 2:15 de nou, moment per l'entrevista.
El pròxim 1 d'abril, el Jardí Juli Carreta acull en la cultura i la creativitat amb el dia M6, impulsat per Mascanada 6. Hi podrem trobar música, tallers, llibres, menjar i beure. Per avançar-nos alguns detalls més, ens visita el supermatí un dels membres de Mascanada 6, Marc Calvet. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Ens podries explicar una mica què és el dia M6?
Sí, doncs el dia M6, que les sigles M6 ve de la nostra associació que es diu Mascanada, sí, val? És una abreviació. Però és una diada que essencialment va sorgir per, bueno, per celebrar el que és el nostre dia del soci i de les sòcies de l'entitat, i bàsicament amb l'excusa de que hem de fer una assemblea general doncs, anual, aprofitem per ensenyar, potenciar i posar en pràctica totes aquelles activitats que nosaltres portem a terme durant tot l'any i així doncs, fer una mostra a tota la gent.
I per què heu decidit muntar aquesta jornada amb activitats diversos i altres tipus d'actes? Bueno, això que m'estaves explicant, que hi haurà música, hi haurà tallers...
Sí, perquè de fet a Mascanada 6 el seu objectiu és la millora de l'entorn creatiu en el sentit més transversal de la paraula. Què vol dir? Que nosaltres el que volem fer és potenciar l'entorn i les condicions d'artistes, creatius, dissenyadors, artesans, tot el que tingui a veure amb la creativitat i la cultura. Per tant, això, si us aneu fixant en la programació que està publicada a mascanada6.com, doncs veureu que hi ha una diversitat d'activitats que bàsicament van embolicades amb l'etiqueta de cultura i són tan diverses tant per al públic adult com per al públic infantil.
I, bueno, he vist que el primer acte que fareu durant aquesta diada és l'Assemblea General en definitiva de Mascanada 6. Quins temes hi parlareu en aquesta assemblea? No sé si ens els pots avançar una miqueta.
Bueno, l'assemblea, de fet, és com un tràmit que nosaltres, per una banda, li donem molta importància, perquè és on el soci pot parlar i pot decidir i dir la seva, però no deixa de ser un tràmit pel qual s'han de passar totes les associacions i és un ordre del dia sense cap tipus de cosa en especial, simplement que es repassa tota l'activitat que s'ha fet durant la temporada anterior, s'ensenyen els comptes, que el soci té dret a saber, i el que es fa una mica és presentar doncs, l'activitat cultural que nosaltres volem portar a terme la temporada que ve, juntament també amb els números o la previsió de costos i de costos i ingressos de la temporada vinent. I això doncs, acompanyat sempre doncs, d'una estona al final de l'assemblea que doncs, normalment s'acompanya amb una mica de xerrada improvisada i on tothom participa una mica, tothom té el seu torn de paraula, si així ho desitja.
I al llarg del dia també hem pogut veure que es faran diversos tallers. No sé si em podries destacar algun.
Sí, bueno, no considerem un taller, però sí que és molt important. Tenim com dos. Al matí queda omplert d'activitat, per una banda, amb el que són els tallers, de 10 i mitja a 2, que per una banda són de fibres vegetals, que és escultura i geometria a través de tècniques de cistelleria, i per altra banda, una cosa que és totalment un tema que no té res a veure, que és el tema de fer música amb apps de manera electrònica, però a part dels tallers aquests, que estan, bàsicament, es pot fer qui vulgui, tant si té 80 anys com si té 10 anys, això ens és igual, està potser més encarat al tema infantil, a l'entorn infantil, sí. Però després, mentre s'estan celebrant aquests tallers, nosaltres aquest any hem tingut el plaer, la sort de poder convidar Miss Baiza, és una escriptora, poeta, música, influencer, no? I a part d'això, dona, no? Que el que ens ve és a parlar precisament del seu llibre que està presentant, que és El porqué me da la gana, i una mica doncs, és una xerrada que bueno, pot ser molt interessant i sempre mirem no? de tenir en compte aquestes dosis més socials, no? Més que es barregen amb la cultura i que tenen molta importància també. I al final al matí es tanca amb un concert vermut, que és el que dona pas al dinar popular.
Ara volia preguntar-te així una mica del menjar, perquè també ho parlàvem. Clar, fareu un concert vermut i també he vist que el dinar popular també és especial. No sé si ens pots explicar una mica més en què consisteix aquest concert vermut i el dinar.
Sí, aquest dinar l'any passat el vam fer i per no perdre l'acostum ho volem tornar a repetir perquè va estar molt bé, a la gent li va agradar molt i nosaltres bueno, trobem que és una cosa que és especial perquè no és només assentar-nos a menjar, sinó que ens visiten la gent de Paella and Songs, que són una gent que mentre cuinen o quan han acabat o mentre estan cuinant i també quan serveixen l'arròs valencià, doncs es dediquen a la lírica, a cantar, a cantar òpera i sarsuela mentre s'està cuinant. Clar, això li dona un ambient, a part de més distès, doncs, bueno, que té un component més que va totalment relacionat... Bueno, nosaltres la gastronomia la considerem cultura, però si barregem aquests dos components, doncs queda una activitat doncs, superxula. I de fet, l'any passat i aquest any ho hem tornat a fer, tenim a la nostra web una reserva anticipada perquè, bueno, tractant-se d'un menú popular de paella i música, doncs és una cosa que va funcionar molt i bueno, és una eina aquesta d'internet que va bé doncs, perquè la gent pugui reservar amb antelació la seva ració.
Llavors, volia preguntar-te perquè si mirem el programa, llavors tenim a la tarda els gegants. No sé si és complicat unir, per exemple, comentaves, propostes culturals més innovadores, com seria els tallers que fem al matí, amb propostes ja més tradicionals com podrien ser els gegants.
Sí, bueno, perquè nosaltres el Canadà de Sis té molt en compte tot el que té a veure amb el patrimoni i els orígens de, en aquest cas en particular de Sant Feliu de Guíxols. Mm-hmm. Què passa? Nosaltres doncs, el que normalment ens agrada fer és treballar, donar importància i treball artístic a gent local, i a més doncs, aquest component de la tradició, al final, mm-hmm. que tothom diu que s'ha de ser original, doncs original gairebé és moltes vegades tornar als orígens, no? I una manera de tornar als orígens en aquest cas doncs, és que sí que tenim actuacions a la nit de grup de rock, un altre que fan versions de diferents estils musicals, però que al final, doncs, per què no, doncs, si hi ha una cercavila del tema aquest més tradicional del que són els gegants i els capgrossos, doncs al final també és una festa que nosaltres no la volem perdre, per molt que ens pugui agradar doncs, la tecnologia o coses més contemporànies, al final si és una festa popular i el que volem és que donar entrada a diferents gustos i el que la gent li pot agradar, doncs aquest és una cosa més que pot agradar.
Mm-hmm. Llavors, ara t'anava a preguntar una mica sobre la música. Quins artistes hi podrem trobar en aquesta jornada de l'M6?
Doncs mira, M6 aquest any, bueno, sempre el nostre format d'espectacle, bueno, volia dir que abans dels concerts, mm-hmm. a la tarda torna a haver-hi una sessió de 5 a 7 de tallers, mm-hmm. que per una banda és un tema més d'expressió, més de no és d'art escènica pròpiament dit, però sí que és el tema aquest de l'autorretrat, mm-hmm. que amb diferents tècniques plàstiques doncs els nens poden pintar la cara així, però després l'exercici és fer-se un autorretrat, i després unes bosses que Mascarada Sis té de cotó, doncs fem un exercici que és les reconvertim, i d'aquest altre taller es tracta de pintar aquestes bosses. Acabats aquests tallers, tenim doncs la part de la música, uh-huh. que comença, que a nosaltres ens trobem molt interessant, tot el que són el tema d'educació, gent que comença, doncs tenim una primera actuació, que són alumnes de Sant Elm, que el que fan és portar el que saben fer, i nosaltres d'aquesta manera donem doncs, l'oportunitat doncs, que artistes pugin per primera vegada a un escenari, i començarem així a la tarda, a les 7:30, llavors a les 8:30 venen a la banda de Sabrina Banfitrio, uh-huh. que és que porten, bueno, són músics que es mouen amb la bossa nova, el blues, el jazz. A partir d'aquí ens anem ja cap al tema del rockabilly, el blues, amb Connie and the Rockets, mm-hmm. vale? Que és una altra banda, doncs que bueno, que són formats que no deixen de ser doncs clàssics, però que bueno, que donem a conèixer a la ciutat. I després per últim, per allargar la nit, doncs tenim un dels nostres col·laboradors, en DigiWame, uh-huh. que el que fa és doncs, punxar-nos música fins que la gent aguanti.
Uh-huh. Volia preguntar-te, comentaves que hi havia alguna activitat que s'havia de reservar, i no sé si s'ha de pagar alguna activitat si no formes part, per exemple, de l'associació. No sé si ens ho pots explicar una miqueta.
Sí. O sigui, gairebé el 100% de les activitats són de caràcter popular, que vol dir que nosaltres la inversió i els diners que ens costa fer aquesta activitat ens la fem pròpiament, uh-huh. en aquest sentit, no? Com una inversió per obrir la cultura a la ciutat. De totes maneres, però, hi ha dos cosetes que sí que són, per exemple, que me n'estaven descuidant durant tot el dia, hi ha també uh-huh. un racó on es poden consultar llibres, agafar llibres, que són llibres d'aquests d'intercanvi, val? Que aquest, doncs, tant aquest espai com el punt d'informació i totes les activitats en si de la jornada són populars, excepte el que he comentat abans, la reserva del menjar, mm-hmm. de la paella, que aquesta paella té un preu per a socis de 7 euros i per a no socis de 9 euros. D'aquesta manera també potenciem el sentit de ser soci, no? Doncs que hi ha una sèrie d'avantatges, a part de formar part de la comunitat creativa, doncs hi ha una sèrie d'avantatges a l'hora d'accedir a diferents coses que nosaltres programem. I llavors, el tema de la segona cosa que es paga és el tema de pintar les bosses de cotó, el taller mm-hmm. de pintar les bosses, que el que fem és No, o sigui, la bossa es compra a un preu molt baix de 2 euros, una tonelada d'aquestes que estan de moda. Doncs, bueno, simplement és comprar la bossa perquè un cop el nen l'hagi, l'hagi pintat, doncs se la pugui endur. I a part d'això, només hi ha aquestes dues coses que es paguen i, evidentment, nosaltres tenim a la disposició de tot el dia un servei de bar, que, evidentment, aquí sí que ja siguin begudes, com snacks i coses d'aquestes que nosaltres tindrem a disposició de tothom que vingui allà, doncs això sí que són de pagament.
I la inscripció la podem fer en allà, per exemple, o ja directament a través de la pàgina web, no?
Sí, no, només en el cas de la paella, eh? Totes les activitats estan en funcionament durant els horaris que marca la web, no s'ha d'inscriure ni res les persones que vulguin gaudir-ne i dir l'activitat és totalment oberta. Només és en el cas de la paella.
Perfecte, doncs el pròxim 1 d'abril, ja ho sabem, al Jardí Juli Garreta acullen aquest dia M6. Moltes gràcies, Marc, per donar-nos una mica més de detalls sobre aquesta diada.
Doncs res, a vosaltres us esperem el dia 1.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé, adéu.
Tres quarts de nou, és moment de destacar ara ja l'actualitat en clau esportiva per parlar que aquest cap de setmana hi haurà diverses cites a la comarca per als amants de les curses. Parlarem del Corre Poble Palamós, també de la Bacanar Trail a Begur i de la cursa anomenada Corre per l'Autisme a Platja d'Aro. I és que amb l'arribada del bon temps el calendari esportiu comença a omplir-se de curses. Demà dissabte a Palamós se celebra la primera edició del Corre Poble i l'endemà diumenge a Begur serà el torn de la segona edició de la Bacanar Trail, mentre que a Platja d'Aro també diumenge se celebrarà la vuitena cursa Corre per l'Autisme, Sergi Villena.
Exacte. La cita de demà dissabte a Palamós suposa la primera edició d'una cursa popular que pretén fomentar el moviment esportiu municipal a través del running. Es tracta d'una competició per equips en la qual cada corredor representarà el municipi del Baix Empordà que prefereixi. El recorregut serà de 10 quilòmetres i transcorrerà íntegrament per Palamós. La sortida es farà a les 10 del matí des de l'estenedor de xarxes. S'espera que el Correpoble sigui un èxit i, tal com diuen des de l'organització, la cursa està oberta a qualsevol persona nascuda l'any 2011 i anteriors, és a dir, els majors de 12 anys. I diumenge dia 2, a Begur, es celebrarà la segona edició de la Bacanar Trail. La cursa tindrà un recorregut de 15 quilòmetres i un altre de 21 quilòmetres, i ambdós partiran des del Parc de l'Arbreda. Un dels seus organitzadors, Jordi Andreu, va passar pel supermatí per explicar-nos que el recorregut de la prova passarà en gran part per la costa de Begur, com per exemple les platges de Sarriera, Aiguafreda o Satuna. L'objectiu principal de la Bacanar és recaptar diners per a l'Oncotrail en la recerca d'una cura per al càncer. I també diumenge dia 2, en aquest cas a Platja d'Aro, hi haurà una cursa per commemorar el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. Tindrà dues modalitats de distància, una de 6 quilòmetres i una de 12. I el recorregut passarà per Port d'Aro, la Pineda de Riuet i el Passeig Marítim. La cita inclourà activitats infantils, una exhibició de dansa i una botifarrada solidària, a més d'un concert per recaptar fons per aquesta causa.
I pel que fa a l'agenda dels equips de la comarca, encetem el bloc parlant de futbol. Diumenge hi haurà duel entre dos històrics de l'Empordà al municipal de Palamós. L'equip local rebrà la visita del Figueres en un duel que simbolitza una lluita entre el Baix i l'Alt Empordà a Primera Catalana, Sergi.
Els figuerencs intentaran esgarrapar algun punt per conservar la segona plaça que ostenten ara mateix. I el Degà, per la seva banda, i després de l'empat de la setmana passada al camp d'alcaldes de Montbui, vol preservar el sisè lloc davant de l'amenaça d'un Mataró que és a 2 punts. Recordem que els del Maresme rebran a casa el Torelló, que és el cué, i a priori un rival propici per a obtenir la victòria. La cita entre Palamós i Figueres serà aquest diumenge a les 5 de la tarda.
I el Calonge visita aquest cap de setmana la Unió Girona. El conjunt verd i vermell afronta la segona jornada de la lligueta de permanència amb ganes d'obtenir el triomf, però al davant tindrà una Unió Girona que també voldrà dir-hi la seva.
Després de l'empat contra el Marc Adalam de la setmana passada, els calongins sortiran amb la clara voluntat de mantenir la bona imatge que han deixat durant tota la temporada. El contrincant, que comptarà amb el plus de jugar a casa, ve de perdre en la jornada anterior per 3-1 contra el Porqueres i de ben segur que voldrà esmenar aquesta ensopegada. El partit es jugarà demà dissabte a les 7 de la tarda.
I canviem d'esport per parlar de bàsquet, i és que el líder de la Lliga EVA arriba a la Bisbal. El Palmer Bàsquet de Mallorca visita aquest dissabte el pavelló vell de la Bisbal d'Empordà amb la voluntat inequívoca de defensar la primera plaça.
Els balears són líders de la competició, empatats amb el Platges Mataró, però amb millor diferència de puntuació. I el sol gironès Bisbal vol refermar la seva quarta posició, malgrat ser conscients que l'oponent serà molt difícil de batre. Demà dissabte, des de 4:45 de la tarda, un duel de bàsquet amb majúscules al pavelló vell.
I pel que fa als equips de Girona, en futbol, un espanyol amb urgències visita Montilivi. Els blanquiblaus volen redreçar la seva erràtica trajectòria que els ha dut a ser quarts per la cua aquest dissabte al camp de Girona.
S'enfrontaran dos conjunts amb dinàmiques similars, ja que els murcians venen de perdre per 21 punts de diferència a la pista del Granada. Diumenge, a 1:45 del migdia, duel dramàtic al Palacio de los Deportes de Múrcia.
Bé, en aquest cas ara escoltarem quina és la crònica pel que fa al Girona.
Serà un derbi català amb molts al·licients, com per exemple el passat espanyolista d'alguns futbolistes locals com Estuani, Bernardo o David López. El Girona, que sap que encara no pot estar tranquil, tot i la seva actual 12a posició, vol regalar un triomf a la sempre fidel afició de Montilivi. El partit es jugarà a una hora més de dinar que de jugar a futbol, a 2:00 PM, i el club gironí ha preparat una rossada popular prèvia al maig, amb música i activitats infantils, que començarà a 12:00 PM a la zona del Gol Nord de l'estadi.
I ara sí, parlem del partit clau del bàsquet Girona a Múrcia. Els gironins volen oblidar la derrota a casa davant del Baxi Manresa. I per fer-ho hauran de guanyar la pista de l'UQAM Múrcia, que es troba classificat a una posició per sobre dels de Marc Gasol. Ara sí, Sergi.
S'enfrontaran dos conjunts amb dinàmiques similars, ja que els murcians venen de perdre per 21 punts de diferència a la pista del Granada. Diumenge, a 1:45 del migdia, duel dramàtic al Palacio de los Deportes de Múrcia.
Empordà imprescindible, amb la Sandra Bisba.
Doncs exacte, ja ho hem sentit i per aquest motiu saludem una setmana més a la Sandra Bisba. Molt bon dia.
Molt bon dia, Ferran, bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Bueno, amb un dia gris i esperant sí. La pluja al cap de setmana, que diuen que sembla que cauran 4 gotes, a veure si ens ajuda una mica, ja no omplir pantans, ja crec no. Que no, però almenys a donar una mica d'alegria a tota la vegetació que ens envolta.
Estarem pendents a veure si tenim això una sorpresa positiva i en cauen, més que 4, en cauen 8, eh? Que no sé si caurà gaire res més, però aquest és el desig.
Creu hem dit, sí.
De què parlarem avui?
Sí. Doncs mireu, com que es preveu pluja, doncs he pensat que estaria bé doncs visitar un espai interior i fa pocs mesos va inaugurar un centre d'interpretació d'indians a Begú, que està molt i molt bé, i he pensat que podia ser una molt bona escapada per conèixer doncs, una mica la història dels indians, però a més, bueno, veure tot el muntatge que s'ha fet en aquest centre d'interpretació, que déu-n'hi-do les coses, bueno, és bastant interactiu, participatiu, i dic que realment val molt la pena visitar-lo. I amb dues sales te queda molt clara bueno, el que va suposar el viatge, què necessitava aquesta gent per viatjar, com van tornar les cases que van construir. Realment és un viatge bonic.
En aquest cas, ja suposo, són plafons o també hi ha alguna cosa interactiva?
Mira, sí, hi ha tres coses a destacar. Hi ha una sala immersiva on el capità del vaixell Catalunya et dona la benvinguda. És com una imatge hologràfica, val?
Sí.
Et dona la benvinguda i és com si tu fossis el passatger, un dels passatgers d'aquell vaixell, i t'explica una mica els ets i uts del viatge, no? El que durarà, no? Per exemple, bueno, eren viatges amb vaixell de vapor i duraven 2 mesos, de vela, 2 mesos. Llavors, com canvien el vapor, ja es redueix a 15 dies, però al principi eren viatges molt llargs. La situació dels passatgers segons el que han pagat, no? Els de tercera estaven a coberta, vull dir, allà, doncs, a la intempèrie durant aquests 2 mesos, que, clar, t'hi jugaves una mica la vida, no? T'explica una mica, doncs, bueno, el que hi haurà, doncs, de menjar, on està situat cada espai. És curiós de veure i, bueno, és ben bé allò, doncs, un viatge, no? Un viatge, t'acompiden a fer el viatge amb ells, no?
És a dir, són aquests aspectes que potser moltes vegades no en som conscients, de la realitat que també suposava aquell llarg viatge.
Clar, o sigui, ara tot és immediat, no? Amb un WhatsApp, ara, per exemple, tenim una neboda que ha viatjat i ha estat 2 mesos fora de casa i és com si la tinguéssim al costat, perquè dia sí dia també sabíem què li passava via WhatsApps, no? Aquí, no? Era un viatge a lo desconegut, un viatge de mesos sense saber absolutament res del teu ser estimat i per tant, doncs, un viatge que no sabies si mai més tornaries a veure aquella persona. Vull dir que a vegades ens hem de posar una mica la pell, perquè, és clar, si ho veiem amb els ulls d'avui en dia, no anem bé. Llavors, sí, sí. També hi ha un smart mirror que és, o sigui, tu te situes com davant d'un mirall i te pots anar tocant, doncs, a diferents botons, te pots veure vestit amb la roba de l'època.
Ostres!
Vale? Sí, 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 és molt divertit, la gent s'ho passa molt bé, ja s'entretén una bona estona, perquè és que és clavat, et veus amb totes les peces que portaven, tant d'home com de dona o com de nen. Llavors és divertidíssim i pots veure una mica, doncs, com anaven vestits. I llavors també hi ha un altre espai en què pots olorar diferents olors de productes que es van importar de les Amèriques, com el cafè, el cacau, el tabac, la magnòlia. I llavors, doncs, a més, hi ha tot de pantalles al llarg del recorregut que t'ensenyen, per una banda, no només la història de Begur, sinó també dels indians de Catalunya, val? Tens tota la xarxa de municipis d'indians representat allà, tens imatges de tots els pobles que tenen històries d'indians, perquè ja sabem que la majoria de pobles del litoral, però no només del litoral, sinó també alguns d'interior, com per exemple en el cas la Bisbal o altres, doncs també van haver-hi, doncs, gent que va provar de fer les Amèriques i que van tornar, doncs, a enriquits. El cas de Begur, deixa'm dir-te, Ferran, que és un cas molt especial, eh? Jo sempre dic que és la capital indiana per excel·lència, perquè d'uns 2.000 habitants, no s'arribava a 2.000 que hi havia a mitjans del segle XVIII, 500 proven de fer les Amèriques. És una quarta part de la població. Això és un cas excepcional. Val?
És un percentatge elevat.
Molt elevat, molt elevat. I la raó és perquè per la necessitat, no? Perquè Begur ara és molt bonic, és com un Cadaqués, són pobles preciosos, però que antigament tenien molt mal accés, la terra era molt poc fèrtil, es vivia principalment de la pesca, la vinya i l'olivera, però no donava, això no donava per alimentar tantes boques. I llavors, doncs, a Begur es dona el cas, a més, de que degut a la pesca al corall, érem grans pescadors de corall a Begur, hi havia tallers, i al segle XVIII hi havia tot de tallers de manufactura del corall, doncs anaven a pescar el corall cada cop més lluny, no? Primer van pescar aquí les costes gironines, però després se'n van al nord d'Àfrica, a les illes de Cap Verd, per tant, estaven com 9 mesos fora de casa, i per tant, quan se'ls hi proposa el viatge a les Amèriques, doncs no estan descabellats, ja estan com acostumats, ja coneixen el mar, saben els seus perills, no? I possiblement s'ho pensen menys que altra gent d'altres pobles, no?
Doncs, Sandra, ens ho apuntem, per un dels elements per anar a visitar aquest cap de setmana o qualsevol altre, que també ara ve Setmana Santa i, per tant, també tindrem més dies.
Correcte. Doncs vinga, apuntat queda.
Sandra Bisbal, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i bona pluja.
Un minut i les 9 i tanquem ja l'informatiu d'avui.
Divendres amb sol, estones d'entrenyinar per núvols prims i ambient càlid al migdia amb fins a 22 graus de màxima. Demà donem la benvinguda a l'abril amb un canvi de temps, baixa la temperatura i augmenta la inestabilitat. Es podran produir ruixats que localment poden anar acompanyats de xàfecs tempestuosos entre migdia i tarda de dissabte. Diumenge entra el vent de tramuntana amb cops que poden superar els 70 km per hora.
Doncs ja ho heu sentit, aquesta previsió del temps, aquesta, esperarem si cauen forces gotes d'aigua, perquè és més que necessari. D'aquesta manera tanquem el supermatí del dia d'avui, en aquest divendres ja 31 de març de l'any 2023, i recordem que no ens tornem a retrobar la setmana que ve, sinó l'altra, després de Setmana Santa, més supermatí, com sempre, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé.